Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Deixeu-me saludar l'Andrea Levi, la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, molt bon dia a tots.
Andrea Levi, que és als Estudis de RAC1 a Madrid. Per cert, com va la nova vida per Madrid?
Doncs bé, la primera setmana o les primeres setmanes hi havia una onada de calor a Madrid quasi bé insuportable.
Estàs parlant del juliol encara, no?
El juliol, sí. I ja la veritat és que ha refrescat més i em permet doncs, sortir i fer passejades per Madrid que no ho coneixia en profunditat i la veritat és que com no he tingut vacances, que no m'han deixat cap dia de vacances, doncs estic fent passejades i coneixent la ciutat.
I aquest canvi de vida, no trobes a faltar les tertúlies, Andrea?
Ui, moltíssim. La veritat és que sí, no sé. Hauré de demanar al Basté que no sé, que faci una excepció i que em deixi intervenir alguna vegada.
Escolta, quan va ser l'últim cop que vas parlar amb Mariano Rajoy?
L'últim cop que vaig parlar amb el Mariano Rajoy, pues jo crec que va ser la primera setmana d'agost, si no recordo malament, abans de que, bé, alguns companys han tingut més sort que jo i s'han pogut agafar alguns dies de vacances i com sabeu, doncs el president del govern ha estat aquesta última setmana a Galícia i doncs, abans de que marxés.
I has tingut res a veure amb la intenció de retocar la Constitució anunciada per Rajoy aquests últims dies en les seves vacances, inicialment a Andalusia, ara a Galícia?
Bueno, tots són, ja sabeu, decisions que es poden suggerir, que es prenen, que es parlen i en fi... Tots, jo crec que el president ja ho tenia pensat. Teniu en compte que això ho vam parlar a la conferència política que vam fer en el mes de juliol. Va haver-hi una de les ponències que va ser justament per parlar, no?, de la possibilitat de... Jo crec que més que reforma jo parlaria més d'actualització del consens constitucional i per tant ja ho vam tractar així i va ser justament per voluntat del president del Partit Popular i del govern i en aquest sentit doncs jo crec que hem continuat amb aquesta línia, no?
Tu coneixes la realitat d'aquí, de Catalunya. Creus realment que Catalunya en té prou amb una reforma de la Constitució? Per dir-ho d'alguna manera, light, perquè al final, successió de la corona, Senat, Europa... Però els temes de fons, els grans temes que s'estan debatent en aquests moments a Catalunya, des del PP tampoc s'afronten.
Els grans temes que s'estan visquent a Catalunya, jo entenc que vols dir que són l'atur, per exemple, que són la recuperació econòmica, no?
Suposo
que això és el que li importen realment als catalans.
Del debat d'identitat, estic
però...
parlant.
Bueno, ja, però és que els problemes que hi havia a Catalunya jo crec que eren l'atur, jo crec que era la recuperació econòmica, jo crec que era com afrontava la Generalitat el deute que tenia. Estava en fallida, quasi bé tècnica. Això potser no li interessava al president Mas, però jo crec que això a tots els catalans sí que ens interessava, perquè si no es podia pagar els proveïdors, si les farmàcies no podien cobrar, si les prestacions, els serveis socials no podien cobrar, això no els interessava als catalans. Ah, és que aquí hem tingut un debat, que ha sigut un debat que li ha interessat el govern de la Generalitat, però mentrestant hi ha hagut un president del govern d'Espanya que estan fent gestió de govern realment a Catalunya. I per tant, jo crec que això no ho hem de deixar de banda. Ja veiem aquí que el senyor Romeva, el candidat de la llista independentista, doncs ara no vol fer balanç de la gestió i no vol assumir la gestió del president Mas, doncs per alguna cosa serà.
I sobre el debat identitari?
Bueno, sobre el debat identitari, que casualment s'ha posat sobre la taula en un moment de màxima complexitat social, econòmica, institucional, que no només es travessava Catalunya, sinó que la travessava la resta d'Espanya, doncs jo crec que aquestes relacions, evidentment, que s'han de reconduir. Però s'han de reconduir sempre des del consens, des del diàleg, no des de la contestació i la ruptura, no? I, per tant, jo crec que ara tenim una oportunitat a les pròximes eleccions autonòmiques, una oportunitat de primer nivell, que és la de superar justament aquest debat identitari i fer-ho marcant-nos doncs, objectius de millora, de prosperitat, de progrés, però jo crec que val la pena superar justament el debat identitari perquè tenim marcs de referència, cada un pot tenir els que vulgui. Jo soc partidària de la llibertat individual, no dels col·lectivismes, i per tant a mi el debat identitari em tira una mica cap enrere, no? Perquè, en fi, jo no vull que m'etiquetin, jo no vull que em diguin el que vull i el que no vull. I, per tant, jo crec que les pròximes eleccions autonòmiques són, de veritat, l'oportunitat de superar l'asfíxia del debat identitari.
Catalunya ha de tenir singularitats en la reforma de la Constitució que Mariano Rajoy ha negat, en la reforma del finançament autonòmic. Singularitats és una paraula que Alicia Sánchez Camacho l'havia dit moltes vegades a l'hora de parlar de les especificitats de Catalunya, i ara Xavier García Albiol fa marxa enrere, ha dit que això no s'ha dit mai des del PP.
No, jo crec que el que hi ha d'haver-hi és un bon model de finançament, i d'això són de les coses que s'han de parlar, perquè justament són les que fan que el sistema millori i que ningú es pugui sentir agreujat, no? És un model de finançament, per cert, que el Partit Popular no va aprovar. No va aprovar. El va aprovar Esquerra Republicana i el Partit Socialista. Això s'ha de recordar, perquè tots els mals potser no són culpa del PP, Ja sé que al PP se li volen posar moltes etiquetes, especialment a Catalunya, però bueno, el sistema de finançament jo crec que s'ha d'abordar justament en aquests moments en els que és de tenir sobre la taula el que es pot repartir, perquè recordem que el sistema de finançament doncs no s'ha pogut arreglar fins ara, perquè el problema era la gran davallada dels ingressos, 70.000 milions d'ingressos que van caure i que per tant han fet impossible que es pogués parlar abans del sistema de finançament, perquè no hi havia res a repartir. En aquests moments jo crec que es pot parlar de sistema de finançament. Jo crec que s'ha d'abordar, a més, no només com un mercadeig de tant per aquí, tant per allà, sinó que ens replantegem el nostre sistema de serveis públics, que ens replantegem com s'han de financiar perquè siguin eficaços i perquè siguin eficients els serveis públics. I jo crec que és un tema que estarà sobre la taula de ben segur, perquè a més és un dels temes que jo vull portar, de ben segur a la propera legislatura.
Tu ets la vicesecretària d'Estudis i Programes del Partit Popular. Ja teniu enquestes que diuen que el Albiol va per davant de Ciutadans a Catalunya, no? Després de 2-3 anys d'enquestes on deia que Ciutadans s'ho estava menjant.
Home, jo el que he vist...
L'Albiol és el que deia ahir des de... Em sembla que era Salou que parlava.
Per cert, quants polítics han anat a Salou aquests dies? Perquè el conseller no, Em sembla, que hi ha un problema i el conseller no hi apareix per allà, Ho dic per això dels problemes reals dels catalans,
El conseller va anar... Sí, home, hi va haver una junta de seguretat a Salou i tot el primer dia, Andrea.
Ja.
Vaja, a mi tant me fa,
Oh, però, vull dir els polítics, vull dir els polítics. Els polítics no s'hi han passejat massa per Salou,
Digue'm. El que hi havia ahir era l'Albiol. I una de les moltes coses que explicava és que teniu alguna enquesta que ja diu que s'us posa per davant de... que quedeu per davant de Ciutadans, mira, en aquesta pugna que heu mantingut amb Ciutadans aquests últims anys.
Mira, Jordi, jo et diria que, no sé, estic amb... No he vist enquestes encara. Sí que he vist
doncs,
la sensació
vist
que hi ha...
Doncs si no l'has vist tu, que ets la responsable d'estudis, segurament no les ha vist ningú, potser.
jo sí que he vist el que se sent, el que he pogut veure al carrer els dies que he acompanyat el Xavier García Albiol. La veritat, l'acollida que s'ha tingut, l'acollida que s'ha tingut també dintre del Partit Popular de Catalunya, que ha sigut molt positiva, i els missatges que estem rebent per part de gent que vol votar el Partit Popular en aquestes eleccions del 27 de setembre, justament per superar aquest debat independentista. Jo crec que el Xavier García Albiol s'ha caracteritzat sempre per tenir un missatge clar, un missatge sense ambigüitats. Jo crec que això és més necessari que mai en aquests moments. Ens agradaria que també el Partit Socialista s'assumés en aquest missatge clar sense ambigüitats, i jo crec que la nostra candidatura el que vol justament és convocar a totes aquelles persones que estan en la mateixa línia que nosaltres, a tenir una candidatura de superació d'aquest debat identitari, per deixar el debat identitari al marge i per fer, de veritat, una Catalunya de prosperitat des del diàleg, des del consens i des de la convivència constitucional.
I aquesta etiqueta que té penjada Xavier García Albiol de racista i de xenòfob, això com li treus a un candidat?
Home, jo vull pensar que la gran majoria dels badalonins no són xenòfobs, no? I el van votar de forma majoritària, el van votar més del doble d'aquelles persones que van votar a la segona força política, no? És més, el van votar inclòs més persones que les que van anar a votar-lo a l'any 2011, no? Va ser la força més votada 30 dels 33 barris de Badalona. A mi, mira, quan l'oposició et posa les etiquetes, en primer jo no les assumiria mai com pròpies, però segon, jo crec que si diuen tot això és perquè temen una mica la força de la candidatura del Xavier García Albiol.
Què passarà si el 27S guanyen les forces independentistes, si aconsegueixen els 68 escons que són la majoria absoluta del Parlament de Catalunya?
Doncs bueno, hauran d'explicar molt bé que a tot allò que estan dient i que estan prometent i que estan fent veure que passarà, doncs que en realitat el dia 28 de setembre doncs seguirem sent el que hem estat fins ara, no? És això una mica com l'Àlex Tsipras, no? Que molt, molt bla, 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 molt prometia, molt deia que faria, s'aixeca de la taula, fa aquesta amenaça a la Unió Europea, fa veure que fa un referèndum a Grècia, etc. No? I al final tots sabem que doncs, el que ha passat és que en la Unió Europea el més important és l'estabilitat institucional i el més important és saber construint aquest marc de convivència.
I si s'engega això que s'ha anomenat procés constituent, la resposta del PP i del govern espanyol, quina ha de ser?
Jo també vaig veure, no, aquest pacte per la llibertat de Convergència i d'Esquerra Republicana, no, i que deien que construirien estructures d'estat i tot sé què. Bueno, fi, molta pèrdua de temps, en definitiva, en el que hem estat sumits en aquests últims anys. A més, amb un tarannà que jo crec que no ha sigut de rebut, no, amb aquesta, sempre aquest victimisme, aquesta voluntat sempre de dir que la culpa de tot és del govern d'Espanya, la història d'una opressió, com hem vist, no? Jo crec que ho hem de superar, hem de veure que no hi ha enemics a l'altra banda, ni moltíssim menys, justament al contrari, que hi ha un projecte comú, que podem tirar-lo endavant, podem sortir, com ens hem sortit i ens estem sortint d'aquesta crisi econòmica que hem patit aquests últims anys, que hi ha raons per continuar en aquest projecte, que jo no en veig cap per no continuar-ho, que com tot és millorable, evidentment, que com tot és superable, hi ha coses que s'han de millorar, i jo sóc la primera, per això estic i tinc voluntat política, perquè crec que hi ha coses que s'han de millorar, que hi ha hagut errors segurament, hi ha errors que haurem d'assumir i fer la pròpia autocrítica, però que hi ha raons de pes de poder continuar junts i això és el que farem.
Ara que has canviat Catalunya per Madrid...
No he canviat, no ho he canviat.
Val, però estàs més a Madrid, diguem-ho d'aquesta manera. O trepitges...
Vaig i vinc, i per tot Espanya, vaig estar a Màlaga, he estat a València aquesta setmana, vull dir que vaig per tot Espanya.
El despatx on el tens?
Bé, tinc despatx a Gènova, que és la meva nova responsabilitat, però he mantingut una taula, m'han deixat, encara tinc una taula a la seu del carrer Urgell.
Val. A Gènova, a Madrid, carrer Gènova de Madrid, què és el que més t'ha costat de fer entendre a la cúpula del PP?
Bueno, jo crec que a vegades que no és qüestió de fer entendre, no? És qüestió a vegades de matisos, és qüestió de pell, és qüestió de sensibilitat, no? És qüestió a vegades d'utilitzar les paraules més precises o de dir les maneres de fer-ho més entenedor, no? Jo crec que no és, hi ha hagut sempre, vull dir, jo sé que hi ha l'etiqueta aquesta que el Partit Popular, doncs, no, amb Catalunya i totes aquestes coses que jo no comparteixo, no? Però sí que és veritat que sobretot, bueno, jo i el Jorge Moragas, el Jordi Moragas, que hem de recordar que és el cap de gabinet del president del govern,
i que també és
català, no? Que amb dos, doncs, tenim, doncs, o aquesta visió o aquesta manera de fer, de dir les coses, potser, en relació a Catalunya perquè es puguin entendre millor i, sobretot, perquè tenim el grau de coneixement per saber exactament què és el que està succeint. Jo no li diria que no només al PP. Jo, Jordi, si em permets, els primers dies que vaig estar aquí també em sorprenia molt la premsa, Vull dir, hi havia també molt distanciament o molt grau de desconeixement en moltes coses a la premsa de Madrid, no?, sobre el que passava a Catalunya. Per tant, jo crec que nosaltres vivim la política a Catalunya, els catalans, de forma molt intensa, de vegades, amb molt alt grau de coneixement, i doncs això i aquests matisos són els que a vegades s'han d'interpretar o fer entendre aquí.
Ara obro la tertúlia, obro l'entrevista als tertulians, avui compartim taula amb Xavier Ginesta, Marta Alòs, amb Alejandro III i amb Salvador Cot, però Andrea, hi ha lema ja de cara al 27-S del PP?
No, i a més això li correspon fer-ho al candidat o a l'equip de campanya, però suposo que deu estar.
Val, no des de l'any, per exemple, hi ha un debat de les visites que ha de fer Pedro Sánchez a Catalunya,
sí,
en campanya.
Sí,
de fet, s'ha anunciat que teòricament l'11 de setembre hi haurà míting de Pedro Sánchez, que és una cosa que el PSC no acaba de veure gaire clara aquí a Catalunya. Rajoy l'11 de setembre també serà a Catalunya?
Doncs mira, jo et diré que el meu primer gran acte com a responsable de la Vicesecretaria d'Estudis i Programes, que és l'escola d'estiu, que per un tema de timing s'havia de fer el mes de juliol, però vam fer la conferència política, que és més important, però jo la vaig voler mantenir i la porto a Catalunya. De fet, el dia 3, 4 i 5 l'Escola Nacional del Partit Popular es farà a Catalunya, la cloenda serà a càrrec de Mariano Rajoy el dissabte, i jo així ho vaig exposar, i de veritat que van acceptar-ho doncs, amb molt bona gana i amb molta il·lusió i amb moltes ganes. Serà una conferència doncs, on veurem doncs, professionals externs al partit, on també hi veurem càrrecs del govern i serà el gran acte polític que donarà una mica l'inici. Estarem justament a una setmana de l'inici de la campanya i per nosaltres serà doncs, a l'inici d'aquesta precampanya.
Doncs quina agenda política més plena, eh? Perquè al final, bueno, no. A veure, corregeix-me, però em sembla que Rajoy comença
Sotomayor al cap de
aquest
fet,
cap de setmana, llavors se'n va a Alemanya, no?, que té una cimera amb la Merkel.
Sí. De fet, bueno, va ser per la meva persistència de dir no, al cap de setmana següent anem a Catalunya. Sí, vam fer un encaix amb Sotomayor a finals de l'agost i sí. I va ser així, justament.
I l'11 de setembre a Catalunya, també, o no?
Doncs encara jo no he tancat l'agenda amb el Partit Popular de Catalunya, no sabem encara com ens distribuirem i com ho farem, però, en fi, jo de ben segur t'asseguro que la presència de Mariano Rajoy, així com altres membres del govern, però especialment de Mariano Rajoy, perquè sempre ha sigut aquesta la seva voluntat. Fixa't que quan es nomena Xavier García Albiol, el dia següent Mariano Rajoy acompanya i fa un acte de presentació amb el candidat. Vull dir, la presència de Mariano Rajoy, doncs, ha sigut sempre molt, molt continuada a Catalunya.
Senyor, senyora, Marta Los, vols començar tu?
Sí, començo jo. No, li faria moltes preguntes a l'Andrea Levy. Per
doncs
exemple,
va.
Li diria com és que cap país del món doncs té, per exemple, un 10% del seu PIB doncs que cedeix a l'Estat, no? En canvi, Catalunya cada any perd un 10% del seu PIB en favor d'aquesta doncs, globalitat o de zones doncs, bé, com són Extremadura, etcètera, etcètera. Li podria fer aquesta pregunta, sí. O per exemple, com els catalans paguen...
La va contestar el senyor Borrell, em sembla,
paguen,
aquesta pregunta.
Paguen.
Si volem, tornem a insistir sobre aquest tema.
Si em deixes acabar...
És que pensava que havies escoltat el senyor Borrell sobre aquest tema.
Sí, jo ho escolto tot, però tinc les meves conclusions també, o com també, per exemple... Per exemple, Catalunya paga un 40% com seria Suïssa i en canvi rep un 30% com Senegal, no? Però la meva pregunta seria...
Catalunya és Senegal? Tu creus que Catalunya és Senegal, de debò?
No, m'agrada
molt la comparació que fas amb Suïssa,
si
em sembla interessant
acabar,
que Catalunya
si
sigui Suïssa.
No, em sembla interessant. Jo entenc, Andrea, que el que jo dic no t'agrada.
No, és que m'agraden les comparacions amb Suïssa, també les fa el senyor Pujol, potser és per això.
Ja m'agradaria. Una pregunta, com a vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, clar, diguem que el PP no segueix massa doncs, la vicesecretaria que tu representes, no? Més aviat, jo crec que segueix la Fundació pels Anàlisis i els Estudis Socials, que tots sabem
doncs,
que
és la ideologia... Un grau de coneixement que tens del Partit Popular, és absolutament doncs, impressionant, eh?
Jordi,
o sigui, és no tenir
Jordi,
cap tipus de coneixement.
Jordi, digue'm,
que
Marta.
Què li pots dir? Que em deixi acabar, sisplau, perquè és que si no, no podré...
No, si us heu posat a debatre tots dos.
És que em sembla que és tenir un poc grau de coneixement de veritat. Jo et convido a Madrid, perquè crec que deus tenir molt desconeixement sobre Madrid, vens a Gènova i
no,
t'explico
exactament
qui mana més i qui té més grau d'influència, eh? Perquè a la taula estic sentada jo i no en senyor Sarzalejos, també t'ho dic.
Andrea, si em deixessis acabar, sisplau, perquè, clar, dir que una persona ho desconeix tot i que tu ho saps tot, tampoc em sembla massa just, no? Jo el que diria és quin paper dins del Partit Popular té la Fundació per l'Anàlisi i Estudis Socials, que el president és el José María Aznar, no? Ho dic perquè...
Que és la Fundació que és la FAES, eh? Parlem
exacte,
amb nom propi.
És l'acrònim és la FAES, suposo que ja ens entén. Com tu és la vicesecretària d'Estudis i Programes del Partit Popular, però després veiem que la política que aplica el Partit Popular surt de la FAES i no surt de la vicesecretaria, des del meu desconeixement, perquè absolutament internament jo el Partit Popular no el conec.
Ah, però tu ja fas aquesta explicació i ja dius aquesta explicació com si fos bona. És que
perdona, Andrea, deixa'm acabar, perquè
l'educació
és un principi. L'educació és un principi, no voldria...
A veure, fes la pregunta. És que
ja l'estic fent, si em deixes, Andrea, acabar. Deus tenir mono de tertúlia, però aguanta una mica, dona.
Fes-la.
Mira, Andrea, jo el que voldria preguntar-te és que com la ideologia política que se després s'apliquen als diferents governs del Partit Popular que hem anat veient, que és la FAES, que és aquest Fundació per a l'Anàlisi i Estudis Socials, com va ser l'exministre Bert, que ara viu molt bé a París, i es veu que tot allò que va escriure l'exministre Bert ho va voler aplicar al govern del Partit Popular. Diguem, quina és la part que tu representes com a vicesecretària d'Estudis i Programes del Partit Popular? Sí? Ara sí?
Doncs mira, faré el programa electoral.
Si et deixa el Jordi... El pots fer ara,
no,
si
no,
vols,
no? No, la resposta no és... Entenc que no explicaràs el programa electoral ara, sinó bueno, que tu seràs la responsable d'escriure el programa electoral, no?
Home,
no sé, això per si la et resposta.
Sembla que la meva responsabilitat, que és fer el programa electoral del Partit Popular, és menor, doncs, en fi...
Com la fa és, ho té penjat doncs, a la seva web, veurem si coincideix, i aleshores veurem si el fas tu o el fa la FAES. Això em permetràs, no? Com és transparent, no? La FAES, doncs, aleshores ho veurem.
Andrea Levy, quan tanques el programa electoral?
Doncs, en fi, nosaltres estem treballant...
Entenc que és el programa electoral de les eleccions espanyoles, de finals d'any, no?
Sí, home, clar, és la meva responsabilitat. Estic a Gènova, estic fent el programa
electoral. No, a veure, hi ha dos programes electorals en vista.
No sé, igual la FAE, segons la Marta Alòs, es presenta a les eleccions europees.
No li cal.
Potser és això, que la FAE es presenta també.
És una fundació espanyola sense ànim de lucre que treballa principalment pel Partit Popular.
Sí, com hi ha fundacions d'altres partits. Jo no et sento que tu poses que la Fundació de Convergència també, no sé, és que, en fi...
Andrea, com presenteu el programa electoral?
El programa electoral serà... El primer esborrany serà sobre el 15 de setembre. Penses que nosaltres estem reunint les comissions d'estudi nacionals del Partit Popular. Hi ha una implicació, evidentment, tenim un grup molt potent al Congrés dels Diputats, al Senat, que també estan aportant les seves propostes. A més, també jo vaig obrir un procés participatiu a tota la militància del Partit Popular, als 800.000 militants del Partit Popular, perquè col·laboressin. Estem rebent moltíssimes propostes. Estic en un primer esborrany sobre el 15 de setembre, però aquest serà doncs, més aviat amb clau interna, no?, per veure quins són els continguts, i jo crec que sobre la quinzena d'octubre estaríem parlant de que poguéssim tenir les primeres línies del programa electoral.
Val, Xavi Ginesta.
Bon dia, Andrea.
Bon dia.
La meva pregunta és, i partint de la base que estàs de vicesecretari d'Estudis i Programes, sí. Què ha fet malament el Partit Popular de Catalunya o el Partit Popular perquè en aquests moments, en perspectiva d'unes eleccions a Catalunya, ens puguem estar plantejant, segons algunes enquestes, que el Partit Popular podria ser residual per davant de Ciutadans? És a dir, què fa que el Partit Popular en aquests moments perdi votants o pugui perdre votants? Perquè, segons ho comentava el candidat Albiol ahir, està recuperant-se, no? Però quina autocrítica es podria fer?
A veure,
per analitzar això, eh?
En primer lloc, això del residual, jo ho porto sentint des de sempre, no? I mira, fixa't, ara tenim els mateixos diputats que el PSC, tenim dos diputats...
Podria dir el mateix del PSC, eh?
També li faria la mateixa pregunta, eh? No, vull dir, però que ho hem sentit molt perquè sempre hi ha hagut una voluntat, no?, de deixar fora del marc polític doncs el Partit Popular de Catalunya, o arrenconar-lo com si no formés part, no?, de la política catalana. És cert, doncs tens raó que hem de fer autocrítica, veure per què doncs, no hem tingut o no hem aconseguit, no?, mantenir o ampliar la confiança de més electors a Catalunya. Jo crec que estem en un moment, doncs s'ha renovat a l'equip que es presentarà a les eleccions autonòmiques. Jo crec que és l'oportunitat de plantejar un nou projecte, perquè jo crec que és més necessari que mai, i crec que hem de ser capaços de justament demostrar que tenim un projecte polític per superar aquest debat identitari, que jo insisteixo, i aquest sempre ha sigut el meu tarannà i la meva voluntat política. Jo no combateixo el nacionalisme amb més nacionalisme, el combateixo amb més llibertat individual, perquè jo crec que el nacionalisme, que a més crec que és propi d'altres temps i d'altres moments, és un projecte de col·lectivisme que a mi no em representa. Jo vull fer-ho des de més llibertat, perquè a més crec que Catalunya és fonamentalment, a més Barcelona és una àrea que mira el mar, que mira fora, i que per tant doncs, tenim més referents internacionals que no pas interns. No? I per tant aquest és el meu objectiu. Jo crec que hem de modernitzar en aquest sentit el nostre discurs i fer-ho justament amb les línies que jo et deies, aproximant-nos doncs, a tots aquells votants, especialment de l'àrea metropolitana, que el que volen és doncs, superar aquest debat i centrar-se en altres prioritats que conformen més el seu projecte de vida individual i el seu dia a dia.
Hi ha un element que a mi em preocupa, perquè no poso cap mena de dubte que el teu fonament ideològic és clarament liberal, no? I a més, llegint-te o sentint-te parlar, queda força palès, però la meva pregunta és si realment tot el Partit Popular, i més ara que tu estàs a Gènova, no combat el nacionalisme a Catalunya amb més nacionalisme. És a dir, el nacionalisme espanyol, des del meu punt de vista, és tan o més nacionalista que el nacionalisme català. I des d'un punt de vista, si ens ho mirem analíticament, el nacionalisme no té per què ser d'una arrel ètnica, com sembla que és gran part del nacionalisme espanyol, sí, que va sobre la base de la raça, no? De la puresa. No? I estic fent una gran extrapolació, i estic fent una gran, diguéssim, ara, exageració. Però clarament, el nacionalisme català ha tingut una arrel cívica que no per això ha de ser un nacionalisme excloent. No tens la sensació que aquesta posició teva liberal té una certa contradicció amb el que han fet gran part dels teus companys de partit?
A veure, et dono una raó en la part de l'explicació que estaves fent. Segurament hi ha una part del que s'ha fet o que s'ha volgut justament doncs, confrontar o, si em permets, doncs, posar sobre la taula dos tipus de model que segurament han sigut això. No és el que a mi m'agrada. Jo crec que justament l'Espanya que hem de construir és aquella on les diverses sensibilitats i singularitats que poden existir, perquè podem parlar de Catalunya, jo aquests dies que m'estic movent arreu del territori espanyol, doncs en veig altres de sensibilitats i de singularitats. Jo crec que som justament una nació molt rica culturalment, tota Espanya, i que això fa justament que podem viure dintre d'una diversitat cultural, social. No és el mateix, evidentment, no és el mateix productiu que té Catalunya que el que tenen el resta de comunitats autònomes, no és la mateixa la tradició cultural que pot tenir Catalunya que la resta de comunitats autònomes, però a mi això no em fa sentir que sóc part d'un projecte excloent. Al revés, jo crec que tots aquests matisos i totes aquestes singularitats que trobem dintre d'Espanya doncs enriqueixen el meu país, i en aquest sentit el que jo vull és que hi existeixi doncs aquesta convivència, aquest respecte, aquesta tolerància i aquesta llibertat, sobretot individual, per enriquir-se de tots aquests elements.
Cot i tercero. Salvador Cot, el primer.
Hola. Una curiositat i una pregunta. La curiositat és que he sentit abans que referia el senyor Jorge Moras com a Jordi. Sí. Jo no... És un senyor que, tot i ser barceloní, jo no el sentim mai parlar català. Jo no sé si ha canviat els hàbits últimament.
Sí que parla català.
Sí, no que sé, parla.
Jorge Moras parla català. Mai.
Sí
però
vull
dir, vostè s'hi refereix com a Jordi.
Sí, li dic Jordi, li dic Moragas, si em permet, no? Com a mi em diuen Levi, no? I sí.
Bueno, i la pregunta. Jo no sé, ahir, per exemple, el president del govern espanyol deia des de Galícia doncs que no hi hauria un tracte diferenciat per Catalunya, això. Ho deia justament des de les obres de l'AVE. Jo crec que la qüestió de l'AVE és una qüestió clau, no? Per l'any que ve, entre inversió i subvenció, es gastaran més diners amb l'AVE que no pas amb totes les escoles de Catalunya, amb 1 milió d'alumnes, amb 60.000 mestres. O sigui, costarà més diners l'AVE, aquest que s'està construint a Galícia, per exemple, que no pas totes les escoles, aquest milió d'alumnes a Catalunya. A vostè li sembla que això és una relació raonable, o li sembla que s'ha de corregir en algun sentit?
A veure, en primer lloc, si no em sembla entendre-ho malament, la competència d'educació la té la Generalitat de Catalunya. Per tant, el pressupost en educació el decideix la Generalitat de Catalunya. En segon lloc, Catalunya té totes les seves províncies connectades amb AVE, no? Per tant, aquestes obres ja s'han fet a Catalunya, de la mateixa manera que nosaltres insistim que hi ha noves obres prioritàries a nivell d'infraestructures a Catalunya, com és el corredor del Mediterrani, que, com saps, es pressuposta per trams i que, per tant, doncs, hi ha una part doncs, que ja s'ha fet i una altra part que s'han de fer en els següents pressupostos d'inversió. A mi el que em sembla és que la vertebració territorial d'Espanya és important, perquè fixa't una cosa, Salvador, podem parlar del tema de l'AVE, no? Però, per exemple, a mi em sembla que els alumnes universitaris, per exemple, tenen, gràcies a l'AVE, la possibilitat d'aconseguir una mobilitat que els hi permeti, en lloc d'estudiar a Galícia, anar a estudiar a Madrid i tornar al cap de setmana. O els comerciants, o les empreses. Vull dir, la mobilitat territorial que aconseguim amb aquesta infraestructura, és veritat que, evidentment, com totes les obres i com totes les infraestructures, doncs hem de tenir uns pressupostos que siguin el més raonable possible.
Però, perdona, no podem fer un tren pels estudiants rics de Galícia.
Ja estem amb el discurs. Home, això és com el Joan Herrera, no? Que diu que l'AVE de Barcelona a Madrid és de rics. Estem amb aquest discurs.
Cobrant un sou per poder-se pagar 100 euros per bitllet d'AVE?
No, però vull dir una cosa. És a dir, bueno, però és que després... Això ens porta un model... És que això és interessant, perquè, és a dir, a Espanya vam fer universitats quasi bé a cada província, no? Quan les universitats no eren de qualitat o no tenien aquesta eficàcia de fer universitats per pocs estudiants o per no tenir totes les seves titulacions. A mi em sembla interessant doncs, dotar d'una major mobilitat territorial dintre d'Espanya i que no, per exemple, et poso el cas de les universitats, com et puc posar altres cas, però aquest em sembla interessant perquè és un cas que justament n'he parlat, no? De dotar d'aquesta mobilitat territorial. Escolta, a vegades tenir una obra o aquesta infraestructura no tens, per exemple, que habilita autopista. Vull dir, és que el debat em sembla bé perquè posem que hi hem destinat molts diners, evidentment, no? Però insisteixo que a mi em sembla que l'aportació, la riquesa que ha donat la vertebració territorial per la via de l'AVE, a mi em sembla que ha sigut important, eh?
Alejandro III.
Bon dia, Andrea, què tal?
Bon dia, com estàs?
Com estàs?
Molt bé. Molt bé.
Escolta, mira, una pregunta. El PSOE parla de avançar en la línia federal en la reforma constitucional, tot i que no tinc massa clar de què estan parlant. Convergència parla de introduir el dret a la independència unilateral per part de les comunitats autònomes. Podemos també, tot i que per defensar la no independència. Unió parla de singularitat, de blindar qüestions com la immersió, etc. UPyD parla de que hi hagi competències com educació que tornin a l'administració general de l'Estat. Ciutadans, definir i limitar o aclarir el repartiment de competències. La pregunta és, per què ara el PP obre aquest meló de la reforma constitucional que em sembla que no hi ha, no té pinta, no?, de que s'arribi a un consens necessari com per fer una reforma constitucional. Mm. Per què obriu el meló si fins ara havíeu estat defensant que no hi havia consens?
Jo diria que no és que obrim el meló, sinó que obrim la possibilitat de que se'n parli, no? Perquè jo crec que fins ara el que hi ha hagut justament, i amb els exemples que m'estaves posant, doncs hi ha hagut molta ambigüitat, no? Hi ha hagut molta gent que, partits polítics, perdó, que ha volgut la reforma federal. Jo encara no l'he vist sobre la taula i no veig exactament el que volen dir. Vull dir, hi ha, sobretot l'oposició, doncs ha volgut de fer això una excitació electoralista sense concretar el model. Nosaltres el que diem és...
Però no és electoralista també la vostra posició?
No, perquè nosaltres el que diem és... Nosaltres estem oberts a que en una següent legislatura aquest tema pugui estar sobre la taula i aquest tema se'n pugui parlar. I tenim justament anàlisis anteriors, com poden ser el del Consell d'Estat, però no només aquests, hi ha grans especialistes i grans constitucionalistes que han posat sobre la taula quina podria ser l'actualització a la realitat d'aquests moments de la Constitució espanyola. Però jo et dic una cosa, jo crec que més important que entrar en aquest debat de la reforma constitucional, que segurament hi ha molts temes que no afecten directament els ciutadans, perquè, com bé deia, no me'n recordo si m'ho preguntava les Manteres, no?, que, per exemple, el tema de la Unió Europea, el tema de la successió a la corona, el tema de la denominació de les comunitats autònomes, jo entenc que no afecten el dia a dia de la ciutadania i que, per tant, doncs, és un tema que parlarem molt entre polítics, però segurament no serà un canvi que porti grans...
grans progressos,
no? És més un canvi estètic, no? Aquí hi ha dos models que es confronten, no? Un, que és el que veiem que vol aplicar Podemos, que és el que renega del sistema actual i el que vol és un canvi de sistema actual, sigui el que sigui, i hi ha un altre model, que és el que nosaltres posem sobre la taula, que diu, bueno, podem actualitzar el nostre model de tal forma que enfortim la qualitat democràtica. I això com es fa? Pues fent un replantejament de quines són les institucions constitucionals que en aquests moments s'haurien d'actualitzar, s'haurien de modificar,
Andrea,
o s'haurien de
perfeccionar. No, perdona que t'interrompi.
O sigui,
quan Rajoy el dia 7, em sembla que va ser, després de sortir a parlar amb el rei, diu, escolta, doncs potser sí, parlem-ne. El missatge no era que farem un canvi tècnic de la Constitució. El missatge era, parlem d'un canvi profund, polític, del model territorial i tal. O sigui, és un canvi de posició.
No, sí, però el que jo vull dir és evident que si hi ha determinades forces polítiques, sobretot el Partit Socialista, que fins ara ha estat amb la centralitat política a Espanya i ha dotat d'estabilitat política al nostre país, no sé en què estan ara, perquè com ara volen aquestes aventures en Podemos, doncs no sé exactament en què estaran en la següent legislatura, però si hi ha forces polítiques dintre de la cambra parlamentària que el que volen és que obrim el debat i l'anàlisi de la reforma constitucional, nosaltres no ens hi neguem, però evidentment que ho volem fer sabent molt clar quin és l'objectiu final, és a dir, reformar, o dir que reformarem, o dir que ara serem federalistes. A més, el tema del federalisme, això és molt interessant, és a dir, justament el que fa la Constitució espanyola del 78 és descentralitzar poder. És partir d'un estat centralitzat, a més que venia d'una dictadura, a descentralitzar poder polític a les comunitats autònomes. I el que diu el model federal és justament el contrari, que vol que les comunitats autònomes recentralitzin poder a la federació. Per tant, a mi, en fi, aquest model jo no l'acabo d'entendre, ni crec que sigui actualment en el debat en el que estigui, i més en el que estigui Catalunya, no? Jo crec que tenim una Constitució, i permeteu que ho digui, que té una gran virtut, que és una Constitució que és oberta, i això el que fa és que justament que per la via interpretativa s'hagi desenvolupat, que ho hem vist i que aquesta ha sigut justament la tradició fins ara, que per la via d'interpretació i del Tribunal Constitucional, que en els seus moments doncs, havia sigut un Tribunal Constitucional que havia permès justament el desenvolupament autonòmic, doncs havíem aconseguit doncs, arribar a un sistema, que és el model de l'Espanya de les autonomies, que era un model que no sabíem, no teníem cap experiència de com podria funcionar. I jo estic d'acord que, passats uns anys, i hem arribat fins aquí, i per això quan diem que hi ha una part, sobretot, del títol 8è de la Constitució, que en aquests moments es podria actualitzar, és perquè hi ha moltes disposicions d'aquest títol 8è de la Constitució que s'han superat, que ja no estan en vigor, simplement perquè la seva eficàcia era només posar en funcionament un model autonòmic que en aquests moments ja s'ha posat en funcionament i ja existeix. Llavors, és possible que hi hagin algun tipus de modificacions que es puguin dur a terme, com les relacions entre governs o comunitats autònomes amb el govern de l'Estat, que s'hagin de posar o perfeccionar com es fan els conflictes competencials, que s'hagin... Sí, podem abordar-ho. Ara, jo el que dic és que això s'ha d'abordar amb responsabilitat, perquè la Constitució del 78 aconsegueix un gran consens polític i és la Constitució de la reconciliació entre forces molt diferents.
Però no val la pena fer un pas endavant, ja?
I dir exactament què és el que volem. Sí, sí.
Saps?
Sí, diguem.
No, dic, per què no es fa un pas endavant? Constitució del 78, abans la Marta Loss, em sembla que ho deia, no?
Sí,
generació
no
del baby boom. La generació del baby boom no va votar aquesta Constitució, jo, no? I són les cares...
Escolta, la Constitució dels Estats Units tampoc l'ha votat la majoria de la gent ara.
Quantes esmenes hi ha hagut per canviar-la?
No, però vull dir... Escolta, Jordi, és que... No, però això, vull dir, no només... No perquè una llei no l'hagis votada no serveix i no es pot aplicar.
Sí, però precisament les grans lleis, hi ha moltes vegades que fem el titular als periodistes de es canvia, el Codi Penal no, perquè es canvia cada 2x3, però es canvia de cop i volta una llei que datava de l'any 92.
Però Jordi, es canvia cada 2x3 perquè hi ha nous delictes que sorgeixen, és a dir, els delictes ciberinformàtics, el terrorisme internacional, hi ha molts nous delictes que, evidentment, en el Codi Penal, que era del segle XX, doncs no estaven en aquells moments, o no es podien fer en aquells moments, no? Per tant, jo estic d'acord que, sí, com et deia, el model de l'Espanya de les autonomies és un model que sorgeix justament de l'experiència d'aquests últims anys i que del seu desenvolupament se'n derivessin o se'n deriven determinades disfuncions que es poden millorar, doncs en podem parlar. Escolta una cosa, i això no vol dir només Constitució.
Alejandro, Marta Loss.
Sí, no, és que jo recordo ara, aquest debat és molt interessant, però quan comença aquest debat de reforma de la Constitució? La Constitució s'ha reformat diverses vegades, no ha estat intocable, això ja ho saps, Andrea. Però jo, vigilem, és un debat molt interessant, perquè sí que és veritat que hi ha molta gent doncs, que aquesta Constitució no la va votar, però això no vol dir res. El que passa és que la Constitució espanyola doncs, neix amb un consens d'una etapa de transició que surt d'una dictadura, no? Per tant, ara ja no té res a veure aquesta realitat amb l'anterior, no? Jo estic en contra de reformar la Constitució, entre altres coses, perquè no és la meva. Jo vull una Constitució catalana, no? Això ho entendreu com a independentista que sóc, però jo recordo fa uns anys, abans que assassinessin a Ernest Lluch, li van fer una entrevista molt interessant i li van parlar de la reforma, ell com a socialista li van parlar de la reforma de la Constitució. I l'Ernest Lluch, recordo, i ho tinc retallat encara, quan la gent que ens agrada conservar encara retalls de diari, doncs ell deia, ull amb reformar la Constitució perquè pot quedar molt pitjor envers Catalunya, no? Quan surt aquest debat de la reforma de la Constitució? Cada vegada que Catalunya planteja les seves llibertats. Recordo també unes declaracions de José Borrell, quan ja no era ministre i president del govern, era José María Aznar, que Pepe Borrell va dir, jo estaria a favor de fer un acord entre els dos grans partits espanyols per canviar la Constitució i limitar les competències de Catalunya. Estem en un procés de recentralització. És veritat que la transició va deixar molts serrells, va obrir la porta a competències, i jo crec que hi ha un procés de recentralització.
Val, pregunta clara per l'Andrea Levi. No? Hi ha recentralització de l'Estat, centrifugadora?
Però és que si no s'ha posat sobre la taula cap tipus de proposta, ni tan sols cap tipus d'estudi. O sigui, ja quan, o sigui, només de dir, podem estudiar com seria la reforma de la Constitució, que algú ja surti dient que és una recentralització, jo crec que és una consideració a priorística sense cap tipus de fonament.
És evident, o sigui, que hi és, Andrea, és evident. Cada cosa que Catalunya està fent, això es porta al Constitucional i el Constitucional ho pare. Per tant, és una recentralització. Catalunya en aquest moment, com altres llocs, com està el País Basc també, no? Està allí, bueno, el País Basc té concert econòmic i per tant econòmicament és un país lliure, però cada cosa que vol fer Catalunya se la porta en Constitucional i el Parlament no pot fer cap llei, no pot fer cap cosa, perquè cada cosa que fa la porten al Constitucional. Per tant, aquesta recentralització és planificada i volguda.
A veure, el Tribunal Constitucional...
Contesta la Levi i parla un moment vosaltres, Andrea.
Que jo sàpiga, el Tribunal Constitucional...
És polític.
Bueno.
En fi, jo et faré una pregunta també del TC, perquè és ciutadà.
L'Espanya de les autonomies s'ha fet gràcies al Tribunal Constitucional. És a dir, recorda la LOAPA...
La LOFCA...
No, escolta, però recorda la LOAPA i què va dir el Tribunal Constitucional en el seu moment sobre la possibilitat d'homogeneïtzar Espanya com a model territorial. I va dir que no. És que això no és veritat. El que passa és que sí que s'ha de veure com s'articula els mecanismes de conflicte competencial. Però dir que, en fi, a mi Espanya no em sembla un país centralista, i si no, tenim al voltant, en tenim algun al costat que es diu França, com és un país centralitzat?
Estem parlant de França cada dia a la tertúlia, Andrea Levi.
Molt bé.
Cada dia acaba sortint el tema de França per la reforma
Itàlia,
institucional.
Portugal,
a veure, molt ràpid, va, que hem d'anar acabant, que són
Andrea,
dos quarts de deu. Sí.
Segons les enquestes del CIS,
abans estava una hora i mitja, no se'm fa pesat, no penseu. A més, m'agrada molt estar amb vosaltres.
No, si vols, et quedes tota la tertúlia, però...
Estic molt contenta d'estar amb vosaltres.
Segons les enquestes del CIS,
sí.
Em sembla que la reforma constitucional no és una de les prioritats, diguem-ne, dels espanyols, com no era la reforma de l'Estatut una de les prioritats dels catalans l'any 2002-2003, quan el Maragall se li va, doncs, ocórrer plantejar aquest tema, no? No creieu que... Que us esteu una miqueta, doncs no sé, llançant cap a aquesta tendència. No creieu que es pot servir, com està fent la companya, la Marta, doncs, per fer victimisme amb tot aquest debat? Per part de nacionalisme,
sobretot. Marta Alós, respons després,
El victimisme és que, clar...
Marta, respons després, i continuem el debat a partir d'aquí, però contesta l'Andrea Levi.
A veure, nosaltres insisteixo que no hem posat sobre la taula de moment una proposta. Nosaltres estem dient que nosaltres estem oberts a poder parlar. És veritat que el que diuen les enquestes del CIS, justament, és que el model autonòmic és un model que té consens, és un model que, en fi, té un grau d'acceptació, doncs, molt elevat, però jo insisteixo en el que estava dient abans. Jo crec que és molt més important, i ho estem veient, no? No estaria fent bé la meva feina si no veiés que hi ha un cert distanciament entre el que pot ser l'opinió pública, la ciutadania i el sistema institucional espanyol, no? I que potser hi ha moltes institucions, com són, per exemple, les cambres parlamentàries, que és probable, doncs, que hagin de tenir una certa actualització, i això estem parlant també de model constitucional, perquè són institucions que neixen o que deriven de la pròpia Constitució, no? Per tant, jo crec que cal un reenfortiment del nostre model democràtic, i que això s'ha de fer, doncs, amb consens constitucional, i que això s'ha de fer actualitzant-ho a la realitat actual.
Tu l'última pregunta a la taula, del Xavi Ginesta.
No, a mi, corregeix-me, Andrea, si ho he sentit malament, Xavier. Però tinc la sensació que en un moment determinat has comentat que l'Espanya de les autonomies sí que havia generat un model descentralitzat, quan el model federal, segons tu, o una reforma federal, el que suposaria seria una recentralització. No tinc clar que veiem la mateixa manera què significa un model federal. I en tot cas, el que sí que... Un moment. El que sí que veig és que l'obertura del meló constitucional implica una divergència tan bèstia de posicions que qualsevol reforma que es faci, estic convençut que pot tocar la Constitució des d'un punt de vista pitjor del que la tenim ara.
Perquè ara tenim un model que té la virtut de ser un model obert i un model interpretable, que és el que jo he estat defensant de tota l'estona. No, jo el que et deia quan em referia al model federal és que, tu saps que el model federal és que existeixen uns poders constituents que en aquest cas serien constituïts, que en aquest cas serien les comunitats autònomes, com en altres països ho poden ser l'Estat, i el que fan és lliurar, derivar poder cap a dalt.
És un poder bottom-up, efectivament.
Sí, exacte. Jo, amb això és el que jo em referia, dic que el que va fer justament la Constitució espanyola és dir, hi ha un poder a dalt i el derivem cap a baix.
Però és, no, és que, possiblement es podrien solucionar, des del meu punt de vista, molts més dilemes territorials buscant un model bottom-up que no pas un...
Però, Xavier, digue'm una cosa. Catalunya, a part de diplomàcia internacional i l'exèrcit, quines altres competències no té? Clar, és que tenim fins i tot presons. O sigui, clar, que no tenen, per exemple... O sigui, clar, és que també, quan comencem a veure quines competències i quines competències no tenim, a mi segurament hi haurà coses que ens sorprendran.
Però la pregunta és la següent.
Sí, diguem.
Tinc la sensació que si en un moment determinat des de Madrid es hagués entès una reivindicació del voltant de gairebé un 50% de la població, de major blindatge del model educatiu, del major blindatge del model lingüístic i d'un sistema de finançament singular, possiblement no estaríem en la tessitura que tenim de debat clarament a favor o en contra de la independència. És a dir, veig una certa miopia històrica.
Sí,
en algun moment.
Que el tema del debat de finançament pot ser un element interessant en tota aquesta qüestió, però que s'ha d'abordar, jo crec, des de la perspectiva de com es financen els serveis públics i de com es garanteix la viabilitat, com es garanteix la subsistència dels serveis públics. No? Jo crec que no només és una qüestió de repartiment de diners, que també, sinó de com se gestionen aquests serveis públics.
Andrea Levy, que Ciutadans planteja ara que el Tribunal Constitucional és prescindible perquè diu que està massa polititzat i que l'última instància judicial hauria de ser el Suprem, què hi respon el PP?
Jo crec que el que faríem llavors és col·lapsar el Tribunal Suprem, que està en unes altres qüestions. Jo crec que justament l'encaix de l'estat de les autonomies és que ha existit un tribunal especialitzat, que és el Tribunal Constitucional, que és un tribunal justament especialitzat, que no forma part d'aquesta línia judicial, que està per sobre, perquè el que justament el fa és interpretar la Constitució i és especialitzada en això. Jo el que crec és que hem de dotar de major prestigi, hem de reforçar el paper del Tribunal Constitucional. Estic d'acord en que es poden plantejar noves fórmules perquè no hi hagi, no?, la sensació de que hi ha aquest control polític al Tribunal Constitucional. Jo també vull destacar que em sembla que les persones que hi ha doncs, són persones de gran prestigi professional, però tot el que es pugui fer justament per visualitzar que no hi ha control polític en el Tribunal Constitucional, a mi em sembla acertat. El que no em sembla acertat és venir a dir que justament un tribunal que es caracteritza és justament per interpretar la Constitució i per fer aquest desenvolupament autonòmic i per fer justament o resoldre aquest conflicte competencial s'hagi de suprimir. A mi això em sembla una ocurrència pròpia de l'estiu.
Hi ha una frase a Catalunya que repeteix molt, que és que el PP és una fàbrica d'independentistes. Sí. Tu t'hi sents, aquesta factoria d'independentistes?
Home, jo crec que això és aquestes llegendes urbanes que a vegades es diuen, però també et dic que a vegades les antipaties amb les que es diuen determinades coses de la resta d'Espanya per part dels polítics independentistes també creen justament aquesta antipatia que puguin tenir la resta d'espanyols a vegades, no? I que jo intento combatre en qualsevol cas.
Eleccions espanyoles el 13 o el 20 de desembre?
Això, ja saps que jo em veig molt amb el president, però això no m'ho ha dit.
Ja, però li podries demanar, no?, i ens expliques.
De part de RAC1.
Així ens organitzem.
Presidente, yo me quiero mucho a los chicos de RAC1 y me han preguntado esto y a ver si me lo pueden contestar.
Andrea Levy, gràcies per tornar al món a RAC1.
Gràcies a vosaltres.
Parlem aviat.
Un plaer, un plaer.
Salut.